Bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, sabadellencs. Benvinguts a l'Amunt al Taló, una setmana més, al programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris de Sabadell i de més enllà. El programa que us parla cada dimecres de les propostes teatrals que s'estrenen a la nostra ciutat, dels principals muntatges que hi ha actualment a Barcelona, de la història teatral sabadellenca, de la cartellera cinematogràfica, de teatre musical, dels principals esdeveniments culturals i teatrals i, com veieu, de moltes altres coses. Ens acostem a la recta final de la temporada, dels cursos escolars, i sembla que encara que el temps no acompanyi, l'estiu comença a treure el nas. Els finals de cursos i finals de temporada sempre són apretats, tot encabit ara amb 2 mesos i corrents. I com podreu veure aquests programes, la cartellera sabadellenca ja ens ho mostra i està encara ben plena de propostes teatrals. Després d'això, arrenquem el programa. A la secció de la platea indiscreta farem un repàs de la cartellera de la nostra ciutat amb la Júlia Stals. Obriu les vostres agendes. Parlarem amb Pau Portabella, director, dramaturg i intèrpret de la primera creació de la companyia Impulsos Lenguajes, que es podrà veure el proper 27 de maig a les 8 a Cal Estruc. Ens endinsarem a l'estrena d'Alexandra la Pirata, el nou espectacle de la joventut de la Faràndula, i també l'estrena d'Ida d'Ana Cruz a Produccions. Tindrem a l'estudi l'Albert González, l'Adrià Aguilera i la Cristina Febero per parlar de la nit de musicals que podrem gaudir el dijous 1 de juny en el marc del Festival Observa. I per acabar, com sempre, Teatre de Franc, amb la nostra experta espectadora Elvira Franc comentant 3 propostes. L'Alquimista, al Teatre Nacional, Súcia, al Teatre Acadèmia i Aprendre a nedar, al Tantarantana. Ara sí, després de saber de què va aquest programa, aixequem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment d'obrir les agendes. Repassem què hi tenim a la cartellera local setmanal i aquesta informació ens la porta setmana rere setmana la Júlia Stals. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què tal? Cartellera plena, no?
Estem molt bé perquè la cartellera va a vessar.
Doncs som-hi. Per què comencem?
Comencem pel Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell el Gran Showman dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I és l'últim cap de setmana per anar-hi.
Sí, però em sembla que qui no té entrada ja, difícil.
Difícil perquè es van exaurir des dels primers dies.
Exacte. Amb què seguim?
A la Faràndula representaran Alexandra la Pirata dissabte a les 6 de la tarda i diumenge comptarà amb 2 sessions, la primera a les 12 del migdia i la segona a les 6 de la tarda.
Perfecte, s'han estrenat aquest cap de setmana. Segona oportunitat.
I podrem escoltar la nena d'estrena, també.
Exacte.
A l'Alternativa interpretaran El petit príncep dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia. La companyia també presentarà Bernarda aquest dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda.
Més coses.
A la Bàscula mostraran Testimoni de càrrec d'Agatha Christie divendres i dissabte a les 9 del vespre i això fins al 4 de juny. Que tampoc queda massa.
No, se'ns tiren els dies a sobre.
Final de curs, bàsicament. A l'Estruc defensaran Jueves Absurdos demà, dijous 25 de maig, a les 9 de la nit. I també Lenguajes, dissabte a les 8 del vespre.
L'entrevista del programa.
Seguim a l'Espai Àgora, que representaran Fum, 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 aquest divendres a 8:45 del vespre. I també Històries de Cabaret, dissabte a les 7 de la tarda.
Alguna coseta més queda?
Sí, queden 2 propostes. La companyia musical figurarà Figuretes de Vidre aquest dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
I l'última?
El Teatre Principal interpretaran El nom de la ferida dissabte a les 8 del vespre.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com dèiem, cartellera plena. Per tant, ni una excusa per no gaudir de teatre aquest cap de setmana. I el muntatge fake de la setmana passada?
La setmana passada dèiem que la companyia Teatralitzats presentava Entre actes. Que és una obra que jo crec que es podia interpretar una mica, que era fake.
Que era fake.
Però... bé, Hi ha qui s'ho creu tot
i coses pitjors. On podem trobar tota aquesta programació?
A l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Perfecte, doncs
tota la informació.
Tot anotat i si no ho consultem a les pàgines webs. Gràcies, Júlia, una setmana més. Ens veiem la propera setmana amb més propostes.
I tant, bona setmana.
L'entrevista.
El proper 27 de maig, la companyia Impulsos porta Lenguajes a Calastruc, un espectacle amb equilibris impossibles, manipulació d'objectes i de materials, contorsions i altres coses. Per parlar de l'espectacle tenim amb nosaltres a Pau Portabella, director, dramaturg i intèrpret de l'espectacle. Bon vespre, Pau. Primer de tot, moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
Hola, què tal?
Dius que aquest projecte neix de la reflexió sobre el sentit de l'acte de posar-se davant d'un públic. Què suposa per vosaltres, com a artistes, o particularment a tu, exposar-te davant de l'espectador?
Doncs per mi l'escena és intimitat, és fragilitat, és mostrar una part de tu que no mostraries davant de segons quina gent en la vida normal. Per tant, és una gran apertura i és compartir alguna cosa molt fort. Llavors, m'agrada treballar des d'aquesta fragilitat sempre, no? I per això...
Per raó de la dualitat entre actuar i ser, no? I a mi això m'ha recordat que ens oblidem que aquesta dualitat a vegades també hi és a la vida i no només a l'escenari, no?
Totalment, crec que estem sempre jugant un personatge o jugant diversos personatges a la vida que són part de nosaltres també i que som tot això, no? Moltes vegades diem que som també la gent amb la que estem. O sigui, jo ara mateix parlant amb tu aquí a la ràdio sóc una persona diferent que quan estic amb un amic, amb un germà, amb ma mare o amb un policia, no?
Per tant, fingim o...
Bueno, depèn el moment, no? Crec que... Això crec que cadascuna, no? Però fingim...
Crec o que... som diferents,
sí,
no?
Sí, la ficció a vegades i el joc és part d'aquest personatge i del que som, no? Llavors fingim, bueno, hi ha moments que intentes fingir, hi ha moments que ets més real o de veritat i tot això és part del que som, jo crec.
I a l'espectacle parlàveu de la dificultat o del final de, jo crec que de la màgia de l'artista, que és aconseguir d'una manera sincera explicar algo que o és veritat o en aquell moment no, potser no és del tot cert.
Bueno, sí, clar, al final, mira, quan estem en escena, quan estem per fer aquest espectacle, portem anys treballant i creant unes escenes i creant uns personatges i desenvolupant un escenari que li diem, tot això que fem és una ficció preparada. Llavors estem posant tots uns ingredients en escena que són part d'una construcció. El que passa és que quan anem a l'escena el que intentem és fer un viatge i viure allò de la manera més real i més real, és això, no? De ser. Estar allà i ser i viure-ho en el moment com si fos el primer cop que ho vius. I això és màgic i és un currazo, en realitat, vull dir.
Sí, jo sempre ho penso que sóc actriu molt amateur, i que crec que en el teatre amateur aquest treball es deixa una mica en la superfície, perquè no hi ha tantes tècniques ni tant coneixement i potser no s'aprofundeix tant, però sóc una gran admiradora de l'art i sobretot de l'art escènic, i és una de les coses que més em fascina, quan realment com a espectador no pots separar l'artista del que t'està dient, o sigui, que és com si tu estiguessis vivint tu en primera persona, i penso que això és una admiració cap a vosaltres com a artistes, de fer aquesta... i que el cos no deixa de ser el real i que les emocions no deixen de passar d'una forma real i com es busca l'equilibri com a artista de fer-ho això, i a més quan és un espectacle que es va repetint i que sempre hi hagi aquesta primera vegada que ho viviu. O sigui, que per part meva teniu tota l'admiració possible en aquest sentit.
Merci.
I amb aquest espectacle preteneu interpel·lar de forma directa també el públic i fer-lo part de l'espectacle com una part més de l'espectacle, que al final això, no? L'artista s'exposa, però s'exposa davant d'una persona, d'un públic, i també és una part de l'espectacle. Per què creieu o per què creus que és important que l'espectador tingui un paper actiu a l'art, si penses que és important que el tingui?
Bueno, en principi crec que sempre el té, perquè és qui interpreta, qui dona forma, i al final, per molt que nosaltres escrivim una idea, que li donem una forma i tot això, al final qui li dona el sentit a això és l'espectador. Llavors per mi sempre està d'una manera activa, encara que assentat i que pot semblar més passiu. Després, el que hem estat buscant en aquest espectacle és no només actuar en l'escenari, sinó desbordar l'escena, per tant trencar una mica aquestes normes al teatre, apropar més i trencar aquest mur que a vegades ens separa, i després en algun moment poder parlar directament amb el públic. Després, depèn en quin moment i com, no us espanteu, podeu venir, no us farem sortir ni res, però sí que hi ha algun personatge que estem allà, més amb elles, no? I per mi és important perquè també de les coses que parlem el públic és part de tot això, no? Al final...
Clar, però això us farà que cada funció, evidentment, sigui totalment diferent, que sempre ho és, uh-huh. però quan interpel·les l'espectador encara uh-huh. és més... Com jugueu amb aquesta... Perquè al final una part serà d'una forma improvisada, de, uh-huh. segons el que digui l'espectador, no?
Sí,
com
després...
jugueu amb sí. això?
Després la història és que de moment en aquest espectacle... Perquè aquest és el primer de tres espectacles que farem. Uh-huh. I llavors quan acabem la primera creació començarem a girar amb ell, amb llenguatges, i començarem relacions, que és un segon espectacle. Per mi, la involucració del públic vindrà creixent. De moment, el públic té la possibilitat de ser una mica actiu, però uh-huh. en aquest espectacle és més un observador que està a moments més ficat dins la història. Hi ha moments que el meu personatge els hi pregunta coses, si contesten, veurem què passa, però de moment no és tan gran com m'agradaria que arribi a ser. Però és un treball que...
També suposo que a mesura que també la resposta del públic que aneu tenint us ajudarà a saber com...
Sí, totalment.
Com fer-lo partícip.
I la tercera creació que farem d'aquí un parell o tres anys realment serà una creació in situ en directe que ens nodrirem de coses que hem treballat, però sempre anirem canviant-la i l'espectador tindrà molta importància en com es crea aquesta història. Però per poder fer això crec que tenim que nosaltres també fer un camí fins a arribar a poder defendre-ho, perquè és bastant potent la proposta, no? I difícil.
Llegia que dos dels gèneres amb els que treballeu és l'humor i el drama.
Sí,
un equilibri
bastant.
Entre l'humor i el drama. Uh-huh. Jo crec que la consciència de molta gent, l'humor i el drama estan a dos puntes, i moltes vegades crec que estan més a prop del que els volem veure.
Totalment.
Us ajuda aquesta... I normalment el circ en general és un dels gèneres que més a prop els posa, des del uh-huh. meu punt de vista, l'humor okay. i el drama. Uh-huh. Com jugueu amb aquest equilibri? De passar de l'humor al drama, o conviuen en la mateixa situació?
Crec que... Hauria de pensar-m'ho ara, eh? Però crec que hi ha diferents moments en l'espectacle on pots anar viatjant amb això. Hi ha escenes que poden tenir de les dues coses. Juguem molt amb l'absurd, també. També la història és que la història que expliquem no és només una, són diverses que es van creuant, i llavors depèn de quin personatge segueixis pots veure una història una mica diferent, no? Hi ha fantasia, hi ha metàfora, hi ha realitat com si vingués del mateix carrer... Vull dir, i tot això està barrejat. El meu personatge també toca la bogeria al principi de l'espectacle. Uh-huh. Llavors, també hi ha un qüestionament filosòfic per darrere. Llavors, tot és un viatge. Jo, en general, la manera que tinc d'escriure, i amb la companyia també, no escrivim una història de principi i final i després la fem, sinó que anem treballant diferents matèries i després van trobant el seu lloc i la manera com circula, no? Llavors és un espectacle que en un moment pots estar amb alguna cosa més obscur, en un altre moment pots veure alguna cosa que s'opti moltíssim, i de cop t'estàs rient mogollon per alguna cosa superabsurd bequetià, no? Mm.
Que xulo aquest equilibri entre i el viatge de passar per diferents situacions que a vegades el teatre més, no, les arts escèniques més normatives, més allò, és bueno, una emoció que travessa tota la història uh-huh. i que sembla que sí, no pots anar-te'n massa, i que xulo que és que també hi ha gent, perquè la vida mateixa és una mica això.
Totalment, ho estava pensant ara quan deies que és que,
no, vull dir que
a vegades estem plorant
i rius i dius, però què estic fent, no? I és
total,
la vida, totalment, total. Sí. He llegit que Lenguajes era un recorregut a través de quatre universos artístics personals. Mm-hmm. Què vol dir això?
Vol dir que en el moment que vaig començar a escriure la idea d'aquesta peça, jo estava en un moment de qüestionament i de posar en dubte molt qui sóc com a artista, en quin moment estic i com em relaciono amb el públic i amb l'escena. I per mi era molt important que les persones amb les que treballés estiguessin en una... No, de dir-ho francès, de marche, amb una...
Sintonia?
No, amb una manera, amb una forma, que en un moment que sigués així.
Val.
Llavors, el que hem fet molt al principi de la creació, perquè vam començar juntes en, a treballar en assaig finals del 2021. I el que vam fer amb una gran primera part de la creació va ser buscar quin és l'univers personal de cada personatge i de cada persona, no? Tant a nivell de tècnica escènica, jo la tècnica escènica li puc dir al teatre, a la dansa, però el circ té les seves especialitats, quin color, quina forma, si és més obscur, si no, totes aquestes coses, quin llenguatge tenien, no? Perquè es diu llenguatges perquè són els llenguatges de cadascuna, no? Llavors, tot això... fa que l'haver investigat molt amb aquests universos per separat hi ha molta diferència. De fet, nosaltres acostumem a treballar en una obra que moltes vegades hi ha una quarta paret o hi ha una connexió amb el públic directe i entremig hi ha mil estats, mil maneres, no? En aquest espectacle pots passar per totes, perquè cada personatge té una manera diferent de relacionar-se amb l'escena i conforme es van creuant, aquestes maneres van evolucionant també.
Malgrat partir d'una cosa comuna entre els quatre, no? Parlaves com cada artista en aquest moment aquesta mateixa vivència la trasllada a un llenguatge artístic diferent. Lenguajes, com deies, forma part d'una trilogia, llenguatges, relacions i evolucions. Has fet 5 cèntims de l'última. Ens podries fer 5 cèntims de cadascuna per veure una mica l'univers que envolta la trilogia?
Llenguatges, això parteix de quatre històries. El meu personatge primer, que crea una relació amb el públic i els convida a fer un viatge, d'alguna manera, sense dir us convido. Però... I aquestes històries que es van creuant en un mateix espai, en realitat en diferents espai-temps, però això ja cadascú ho entendrà com vulgui, i que acaba... No diré com acaba, espera. Però són aquestes, aquests universos i aquestes històries que en un moment venen a creuar-se en aquesta escena, no? En aquest teatre. Relacions, volem que sigui, que comenci on acaba el primer. I és més la història del grup, del col·lectiu, com a partir de les relacions humanes i de com ens fem mirall, es crea el col·lectiu i es crea la societat i lo social, no? I evolucions, com t'he dit, seria un espectacle que és una creació i una representació tot alhora, amb un públic còmplice d'això i que veurà de tot el material que s'hagi anat creant durant les altres creacions i seguirà evolucionant. El dia que la fixem i que diguem l'obra és així, serà l'últim bolo.
L'últim.
Sí.
Clar. És que guai, eh? I a més... Ja ho diu la pròpia paraula, no? Evolució és una cosa que va evolucionant a mesura que viu i que quan deixa d'evolucionar ha mort, no?
Total,
com a tal.
Totalment.
Quins són els temes principals de Lenguajes, d'aquest primer espectacle?
Doncs et diria que hi ha molts, però crec que parlem de llenguatge, del concepte de llenguatge, de la realitat també, què és la realitat. De la fantasia, parlem de realment aquest on està el punt i aquell lloc on l'altre comença a afectar la teva realitat i comença a fer un nou paradigma, no? Una nova realitat. I després ja, si et parlés cada una de les persones que estan a escena, et podrien explicar la història del seu personatge, no? Perquè sí que treballem molt això, desenvolupant aquestes quatre històries. Parlar també de la lluita per trobar el teu lloc i la teva manera d'estar a la vida, parlar de la ruptura, parlar del joc, moltes coses.
Interessant. El contingut, com dius, d'aquest espectacle, i jo penso que de la manera que ho expliques dels tres que, o dels dos que venen per endavant, em dóna la sensació que hi ha una dramaturgia profunda darrere, una complexitat de la història que s'explica almenys del missatge que es vol transmetre o des de la creació. El missatge que arriba a vegades no és el mateix que el que porta la creació. Però amb tot això s'ha d'incloure el circ, l'equilibri, el cos. Com es fa l'encaix de totes aquestes peces? D'una reflexió tan profunda que sembla que només la paraula ho pugui arribar a expressar, com afegim tota la resta?
De fet, tenim paraula, però no tant. Fa poc vaig estar comptant el percentatge de moments en paraula, perquè estrenem perquè això és una preestrena aquí, i estrenem a Fira Tàrrega al setembre. I per una qüestió d'idiomes i de què posem, vaig estar comptant. I hi ha una quarta part de l'espectacle que està acompanyada per la paraula, però hi ha recit, hi ha cançó, hi ha paraules que venen al mig d'una escena que no has d'entendre tot el que diu, I de fet el cos per mi parla tant com la paraula, vull dir, llenguatge, quan comença a parlar de llenguatge parlem del llenguatge verbal, però parlem de la comunicació no verbal també. I per això quan et dic, quan estava provant el micro, no, dic, a veure com era això, és un silenci, una paraula, com se ordenen, són les pauses, los ritmos, los tonos, són mis caras, mi cuerpo. És l'estètica, és la plàstica, és la música. El llenguatge al final és tot. És informació que ve a partir d'una cosa, d'una altra. Llavors, de fet, el circ i el cos venen d'una manera... són necessaris perquè estan explicant part del que passa, no? Per exemple, vull dir, jo porto molts anys treballant i m'he especialitzat molt en el que és la dramatúrgia de la tècnica. Uh-huh. O sigui, com la tècnica, a partir de com et mous, per exemple, si ets una ballarina o si ets un malabarista, si ets una contorsionista, com la Julie, que tenim una contorsionista en escena, el fet de que es mogui a partir del que està vivint, del que vol transmetre, del que li passa amb les altres persones, o llavors el circ és part d'aquest relat. I moltes vegades, doncs, per exemple, si treballem amb els equilibris, els equilibris parlen de la fragilitat, parlen de la búsqueda de l'estabilitat, parlen, doncs, tot això ve a partir de metàfores, ve a partir de com parlem amb el cos. Jo t'estic parlant, ja estic movent els braços. Pues quan estic en escena movent una persona, també és part de la relació que tenim, no? Pues ve d'aquestes maneres.
Integrat tots els tipus de llenguatges que, com dèiem un altre cop, a la vida també hi són.
Totalment.
I sembla que a vegades la societat més que viu en una superfície i per mi apartada de l'art, ens costa o costa a vegades... trobar aquesta integració dels diferents llenguatges i sembla que només sigui vàlid.
Totalment.
Un i la bona paraula i la, no? I és xulo veure com també s'integra tot. Per anar acabant, què els diries als oients, als sabadellencs, per tal que es decideixin i puguin venir a compartir amb vosaltres llenguatges el 27 de maig?
Doncs que hem preparat un espectacle al qual hi ha molt de treball, molt d'amor, molta passió i que cadascú el viurà com vulgui i que venir a disfrutar d'això crec que pot ser un moment meravellós i a mi m'encantaria poder-lo veure. De fet,
això és el millor.
Sí,
no?
I tant. I llavors que tenen la possibilitat de venir a veure un espectacle que, a més, està en un moment molt interessant perquè encara té aquesta frescura de que estem buscant, però ja l'estem tancant, no? Llavors, crec que compartir aquest moment és el que fa que l'Estruc també, no? Que posem els espectacles que estan en creació o que estan ja estrenant-se i que és algo molt interessant a fer. Llavors, que els convidem i...
I aquí sí que podrem viure gairebé la primera vegada que viviu a... realment aquest intercanvi amb l'espectador. Per tant, sabadellencs, jo crec que què millor ser els primers gairebé en viure això. Doncs moltíssimes gràcies, Pau, per acompanyar-vos.
A tu.
Des d'aquí recordem que podreu veure Lenguajes de la companyia Impulsos aquest proper dissabte 27 de maig a les 8 del vespre, que les truc. Entreu a la pàgina web de l'Ajuntament per aconseguir les vostres entrades.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
Aquesta setmana l'Anem d'estrena és una mica diferent, ja que comptarem amb dues propostes. La primera a la Faràndula, on representaran Alexandra la Pirata, i la segona a l'Espai Foc Ventura, on interpretaran Aida, d'Anna Cruza Produccions.
Doncs ens trobem anant d'estrena a Alexandra la Pirata de la Joventut de la Faràndula. Anem a veure què els sembla al públic i a alguns participants de l'obra. Endavant!
Just ara ha acabat Alexandra la Pirata. Ens trobem amb el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Què t'ha semblat?
Ens ha semblat una aposta molt interessant. Penso que la Joventut de la Faràndula està fent una gran evolució. Es nota, a més, que amb el canvi de junta hi havia noves ganes de renovar també l'estètica dels espectacles. Hi ha... Hem tingut tres produccions molt, molt diferents. Aquesta és l'estrena d'aquest any. Jo penso que està molt bé l'aposta. Una altra manera de fer, que a més inclou també aquesta creativitat tan, tan potent de persones que potser fins ara no havien tingut l'oportunitat de dirigir o d'estar a la part més creativa o de guió. Trobo que funciona molt bé, és un espectacle molt coral. El nivell de dansa altíssim, a més, trobo que avui s'ha vist molt clar també això, les cançons molt, molt, molt maques, i la veritat és que l'aposta inclús d'escena, del que és la posada en escena, l'espai escènic m'ha semblat molt, molt interessant, ho trobo molt, molt ben realitzat.
una obra infantil però diferent, podríem dir que original. Què és el que t'ha semblat més original de l'obra?
Home, toca temes que potser estan molt a l'ordre del dia. Hi ha una mica potser de regust de temes pandèmics, hi ha el tema una mica de les malalties degeneratives en el cas de les persones grans, el tema de la pèrdua de memòria, l'important que és no perdre la memòria, la fantasia, aquesta relació intergeneracional entre avis i nets, que amb aquesta idea també del que és el transmeten les històries de forma oral, que trobo que toca molts temes que sembla que no estan aquí, no? I potser té les dues capes, no? Potser els adults ho llegim d'una manera i els nens ho llegeixen d'una altra, i ajuda també potser a introduir aquest tipus de debat a la família, no? Que a vegades això no sempre ho tenim tan present. I la gent gran és molt important, és la memòria familiar, i crec que està molt bé que ho potenciem a través d'aquest tipus d'espectacles.
Per tant, els hi aconsellaries al nostre públic que vinguin a veure aquesta obra? Què els hi diries?
Home, i tant. Primera, perquè és una aposta de creació sabadellenca, és una d'aquestes creacions que fem en residència a l'Estruc i després aquí a la Faràndula, i una aposta d'una entitat que fa un esforç brutal per fer almenys 3 produccions a l'any, a part de Pastorets. I segona, per això, perquè penso que cadascú ha de viatjar amb l'espectacle a la seva manera, i crec que és molt interessant que el vinguin a veure, que el gaudeixin, que el descobreixin. I aquí, en aquest aforament que tenim, que pot encabir moltes persones, crec que és una oportunitat molt important. I teatre familiar a la ciutat en tenim força i de molta qualitat, i moltes vegades les famílies es queixen de que els costa trobar oferta, no? Doncs aquí, sobretot, indubtablement, han de venir.
Bé, doncs ara ens trobem aquí amb una persona del públic, el Maxim. Què t'ha semblat l'obra?
En realitat ha estat bastant bé, perquè ha sigut divertit, que ha sigut... Bastant bé, perquè quan es trencava l'amulet, directament feia l'actuació de bum. Però sí que és veritat que ha faltat una mica d'engegament. Vull dir, faltava alguna coseta, tenia que ser com més interessant. Però ha estat molt bé l'obra, molt bé, han actuat bastant bé.
Per tant, què els diries als nens de Sabadell perquè vinguin a veure aquesta obra?
Doncs que els hi recomanaria molt, perquè... També a vegades ens perdem una mica i estem molt enganxats a la pantalla, i que a vegades també ens han d'explicar històries perquè sigui maco, i això també és com una representació d'això.
Ara ens trobem amb mares de l'espectacle que s'han encarregat del ball, del maquillatge. Els balls ens han sorprès molt. Com ha estat aquesta creació i aquest aprenentatge dels balls?
Bé, els balls els ha creat la Montserrat Gemí de l'Escola de Dansa Bots, i tots els que hi participen en aquest cos de ball són exalumnes de TTI, alumnes que encara són del TTI, d'Aula Jove, és a dir, tots membres de la Joventut de la Faràndula.
Les persones que ballaven, com ho han tingut per aprendre's tants balls, tantes danses, molta memòria, no?
Bueno, el tenir una experiència en el món de la dansa, doncs ens ha sigut fàcil, i les músiques ens ajudaven en recordar diversos balls, diversos passos.
El tema assajar, com l'heu portat? A quines hores assajàveu?
Bueno, el tema assajar, hem assajat molt per dur a terme pues, aquesta gran producció, i assajàvem més o menys, no sé, de 10, fins i tot a vegades acabem a les 12, 11 i mitja, 12 més o menys, allà d'Estruc.
I lligant-ho amb una persona del públic, què t'ha semblat aquesta obra?
La veritat és que és una obra molt diferent de les que havien, bueno, de les que havíem vingut a veure anteriorment. Està, bueno, el ball especialment ens ha agradat moltíssim, i bé, doncs res, això, que ha estat molt interessant.
Per tant, és una obra que aconsellaries al nostre públic? Què els hi diries?
Home, jo crec que és una obra, a veure, que val la pena venir-la a veure, perquè a part de la feina que hi han tingut i de lo bé que està desenvolupada, bueno, doncs això treballa el tema de la desmemòria, que tot el tema de les malalties mentals, etc., doncs estan tan en, bueno, avui en dia tan a la palestra, no? Jo crec que és interessant veure-la.
Fins aquí l'anem d'estrena a Alexandra la Pirata de la Joventut de la Faràndula. Ara podrem escoltar l'anem d'estrena a l'Espai Foc Ventura, on representaran Aïda, de Anna Cruz Produccions. Just ara ha acabat el musical Aïda. Podem parlar amb una persona del públic, la Gemma Salabert. Què t'ha semblat?
M'ha encantat. A més, he estat a Egipte, he estat al poble nubi i m'ha transportat a l'època quan hi vaig estar. A més, l'espai, l'espai foc, bueno, és per l'entorn, bueno, una passada. Superbé, la història molt bonica.
Què és el que més t'ha cridat l'atenció de l'obra?
Bueno, en general, tot com... Com han muntat, és a dir, com han muntat des de les coreografies, la música, la història, la música en directe, et diria que i l'equip, bueno, m'ha agradat molt tot.
Penses que l'entorn t'ha fet entrar més en la història?
Totalment, totalment, perquè l'espai on estem és privilegiat, vull dir, et sents en un espai, com et diré, molt familiar, on el situar els actors en una punta i l'altra del lloc, que no sé, no et diré ara, ens ha fet connectar bastant l'estar al públic també, ells al mig i el públic al voltant, ha sigut, no sé, que entris molt a la història i t'oblidis de lo que hi ha fora.
Ens trobem amb la direcció, l'Adrià Aguilera, i l'actriu Júlia Carrera. Com comença aquest projecte, Adrià?
Doncs comença de les ganes de fer un taller de teatre musical que té molt bon resultat el primer any. Hi ha un segon que també funciona molt i aquest any doncs, ens hem llançat a la piscina a fer-ho en un entorn privilegiat, una obra molt complicada, que és Aïda, i la veritat és que jo crec que sorgeix de les ganes de fer teatre musical, que és el que ens apassiona.
Què veu pensar quan l'Adrià us va proposar aquesta idea?
Bé, jo no coneixia el musical en un principi, però l'Adrià ens el va presentar molt bé, com un musical que podria quedar molt guai, i a més ens van presentar l'espai on ho faríem, que és l'Espai Foc, que és un espai que acull el musical d'una manera espectacular, i jo el vaig afrontar amb moltes ganes.
En quin moment la direcció pensa de representar aquesta obra a l'Espai Foc Ventura?
Va una mica de la mà, sempre treballem amb diversos títols, i crec que el Carles de la Rosa va fer un post d'unes lectures que hi havia aquí, i llavors va ser just el dia, el moment que fas el maig i dius, ah, escolta, hem de fer això, hem de fer aquest musical en aquest lloc. I va ser una casualitat d'aquestes així que passen.
Les lletres les heu escrit vosaltres?
Les lletres són del Marc Gómez, que és un noi que adapta musicals, perquè jo aquest musical va ser el primer taller que vaig... O sigui, la primera feina que vaig tenir com a director musical, diguéssim, va ser un taller que vam fer a l'Escola Aules de Barcelona i va ser aquest musical.
I vosaltres, com a actors i actrius, com heu preparat el personatge?
Bé, com que portem treballant bastant temps a aquest musical, com des de principi de curs, des del setembre, aleshores ja quan ens donen el personatge ja vas agafant, a més, ara ho estem fent a dos casts, és a dir, en un repartiment fem un personatge i en un altre. I una bona manera per fer-ho, que m'ha servit a mi, és comparar els dos personatges i veure els punts per on sobresurt un i els punts per on sobresurt l'altre. I aleshores això, a poc a poc, t'ajuda a crear pues, una corporalitat, una forma de parlar que, per exemple, que pot ser molt diferent a la que tens tu normalment. A mi m'ha succeït que fent d'Abneris he tingut bastantes dificultats a l'hora d'adaptar la seva forma de parlar i la seva forma de moure's al meu cos, perquè no és una forma a la que estigui acostumada.
I per últim, què diríeu als oients perquè vinguin a veure teatre?
Doncs que és una oportunitat per viatjar i per escapar de la rutina, no? Més amb una història que ens transporta tan lluny, tant a nivell temporal com físic, que jo crec que és un espai d'expressió, de llibertat, que malauradament cada vegada està com més escuet.
Doncs moltes gràcies i fins aquí l'anem d'estrena a l'Espai Foc Ventura.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
El proper dijous 1 de juny es durà a terme la nit de musicals en el marc de l'Observafest a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Serà una nit on es podran repassar coneguts musicals que actualment estan en cartellera a Broadway i al West End. Per parlar del muntatge tenim amb nosaltres el seu director artístic, l'Albert González, el seu director musical, l'Adrià Aguilera, i una de les solistes, la Cristina Favero. Benvinguts a tots tres, bon vespre.
Hola.
Bon vespre.
Hola.
I primer de tot agrair-vos de ser aquí avui amb nosaltres per parlar d'aquesta nit tan, tan especial que ens espera per davant. Jo em plantejava com a espectadora que és una mica un petit enigma saber el que podrem veure el dijous 1 de juny a la nit de musicals d'enguany. Alguns que hem vist altres nits de musicals potser ens podríem fer una idea, però com que canvia d'espai, d'escenari, suposo que també canvia una mica de format. Ens podríeu fer 5 cèntims cadascú des del seu rol, una mica què es podran trobar els espectadors el dijous 1 de juny?
Serà bastant diferent als últims espectacles que s'han fet de la nit dels musicals a Sabadell. S'havien fet els Jardinets durant 3 anys, ho dirigia jo també, però allò que vam fer en aquelles tres temporades va ser bàsicament homenatges a entitats. O sigui que el primer any va ser com un repàs a la temporada que s'havia fet a Sabadell, no sé quin any era, això també era el 2017-18. Es va fer com un repàs a tot el que hi havia hagut a la cartellera de Sabadell a nivell d'espectacles musicals, i vam agafar companyies de la ciutat, entitats, i cada entitat va presentar dos o tres números, em sembla. I els dos següents anys sí que van ser homenatges. Va haver un any que va ser homenatge al Sol, Teatre del Sol, i a la Joventut de la Faràndula, que estaven d'aniversari, i l'any següent va ser homenatge al Sant Vicenç, que també estava d'aniversari. Llavors va venir la pandèmia, el Fresh Festival no es va fer durant un any, i quan es va tornar a engegar, la nit dels musicals ja es va deixar de fer. I llavors ens va venir a buscar el Festival Observa, que aquest any ho volien recuperar com a espectacle de producció del festival. Vaig contactar amb l'Adrià perquè féssim un tàndem, direcció d'escena i direcció musical, i el que volíem era fer com un espectacle de gran format, perquè l'espai ho requeria. Llavors una de les coses que teníem bastant clares era que volíem música en directe. Això és una cosa que no teníem als Jardinets i ara ho hem aconseguit. I el que fem és, en comptes de fer homenatges a entitats o agafar companyies de la ciutat, hem agafat gent o artistes o cantants, músics i ballarines d'aquí, de Sabadell, però hem triat nosaltres el repertori, hem agafat quatre musicals, i el que fem és un tastet de cadascun d'ells. Seria en format concert, però com que hi ha un fil conductor amb unes actrius, hi ha com una petita història que ho lliga i ho va unint tot una mica. Això seria el resum.
Això seria el resum. Sí. Afegim alguna cosa més per aquí?
No, bueno, posar en valor, jo crec que és la gran diferència, que és la música en directe, que comptarem amb una orquestra de 14 músics, molts d'ells en col·laboració amb la banda municipal de Sabadell, i penso que és un luxe aquí a Sabadell poder gaudir d'una orquestra de format de musical i un cor també molt potent i uns solistes que també són espectaculars. Vull dir que el nivell estarà molt
amunt, segur.
Sí.
Perfecte, sempre, eh? Això ens ho esperàvem, eh? Això és una de les coses que sabíem. Com s'ha fet la selecció del repertori? Perquè, clar, com et poses a triar musicals de Broadway o cançons?
Aquí sí que l'Adrià hi tenia molt a dir, perquè al ser director musical havíem d'agafar partitures que fossin fàcils de trobar, que ell també conegués, i sí que va ser molt consensuat, però ell va decidir bastant.
Sí, jo buscava sobretot que la plantilla de... perquè les orquestracions dels musicals són diferents, no sempre hi ha els mateixos músics a tots els musicals. Llavors buscava que la plantilla fos similar en tots ells. També ens movíem una mica amb l'eix que fos familiar, per tant volíem incloure alguna cosa de Disney segur. Volíem incloure algun clàssic, que en aquest cas seria Els Miserables, i el meu capritxo personal era que volia fer Wicked sí o sí, i llavors doncs va ser una mica basant-nos en això. En alguns sí que he hagut de fer alguns arranjaments, perquè igual, jo que sé, Mary Poppins no hi ha violí, però nosaltres als altres tres blocs sí que teníem violí, doncs llavors jo he fet alguns arranjaments de perquè tots els que estiguessin allà toquessin a tots els blocs.
I Cristina, en el teu cas, com ha estat treballar amb cançons que normalment les tenim molt escoltades, però clar, posar-se-les a treballar amb una orquestra en directe, sabent que estaràs en un lloc, no, com el que dèiem, un escenari de gran format, com ha estat això d'enfrontar-se, suposo que aquest repte?
Sí, jo crec que per tots nosaltres ha estat un repte, que bueno, la majoria de nosaltres no hem cantat mai amb orquestra i ha estat com, uau, sona perfecte, és estupendo, i descobreixes un món que no havíem tocat abans aquí a Sabadell. I són uns musicals que és el que dius tu, són un repte, perquè són dels grans. Jo els he vist a Londres, els he vist a Nova York i he flipat, i ara haver-ho de cantar jo, sí que amb unes cançons que estan adaptades, les lletres que ho han fet estupendament bé, però bueno, segueix sent un repte i estem, bueno, ja nervis.
Hem vist, com dèieu, alguns vídeos del procés d'assaig que s'han colat per les xarxes socials. L'escenari estarà ben ple, com dèieu, no només hi ha solistes, hi ha un cor, hi ha ballarines, hi ha una orquestra. Com ha estat aquest procés d'assaig d'anar fent aquest encaix de les diferents parts de l'espectacle o de les diferents participants?
Hem anat fent per separat, va començar primer l'orquestra, em sembla, després solistes i cor, llavors les ballarines. Hi ha dues escoles de dansa que són al cos de ball, una és Bots i l'altra és Cami Studio, i llavors hi ha les tres actrius. Ho hem anat fent per separat i ara els últims dies ho estem ajuntant tot. Clar, és estrany, però també tothom té l'agenda que té. Tampoc no és una obra de teatre a l'uso, és més aviat un concert, llavors al no haver-hi escenografia ni vestuari, sí que hi ha evidentment una línia estètica que se segueix, però no hi ha atrezzo, hi ha una petita llitera a l'escenari que seria com el decorat, però no requeria un engranatge d'assajar per mirar els caps, sinó tothom té molt clar, almenys l'Adri, el que ha anat fent les escoles de dansa, i jo per la part de guió o de treballar amb les actrius, tothom té molt clar què ha de fer, i ens trobarem aquesta setmana per fer un assaig compra general a l'Estruc, llavors sí que tenim un assaig general, però vaja, que n'hi hauria d'haver prou. El treball que ha fet tothom per separat ha estat intens i ara es tracta d'ajuntar-ho.
Parlàveu de l'espectacle té un fil conductor, alguna cosa que lliga, perquè parlàvem de musicals molt diferents, familiars, clàssics, Wicked. Com s'ha anat lligant tot això? Parlaves d'unes actrius que suposo que ajuden aquest fil conductor. Com s'ha anat lligant?
Era difícil, perquè no és allò que agaféssim una temàtica com que vagi sobre l'amor aquest any, i vas tirant del fil i és fàcil, sinó que aquí eren quatre musicals molt diferents, i bàsicament la història és una mare que té dues filles, estan a casa i no poden dormir per la nit, llavors al no poder dormir les nenes volen escoltar contes que els ha explicat sempre la mare, contes de musicals, un llibre que tenen per casa, i una de les nenes ho demana, voler escoltar aquests contes perquè no pot dormir la nit, i amb aquesta excusa anem introduint els arguments de cada musical. Les nenes estan com escoltant, i llavors es va combinant escenes de text amb els números de cada musical.
En el teu cas, Cristina, solista, per tant, ens podries avançar alguna cosa, o com anem això de què et podrem veure fer dalt de l'escenari?
Ostres, la veritat és que els solistes toquem una mica de tot, és a dir, podem arribar a cantar tant una cançó de La Bella i la Bèstia com una cançó de Wicked, és a dir, no hi ha un solista per grup, i això també està bé perquè podem tocar-ho tot, i al final, pues, a mi, per exemple, fer il·lusió, pues, cantar una cosa de cada lloc, i tant nosaltres com el cor realment, pues, cantem a tot arreu, i no podria quedar en un dels blocs, o sigui, sí que potser tindria algun que m'agrada més, però ens podré veure tots en general. Sí que és veritat que hi ha solistes que tenim, pues, cançons més principals en uns llocs que en uns altres, però bàsicament ho toquem tot.
Per tant, jo crec que el que deies, un benefici tocar-ho tot, però potser encara més complexitat de treball. Evidentment, són, com dèiem, partitures complexes, cançons que s'han sentit molt. També com ha sigut aquest treball musical darrere, perquè tampoc és un concert. Suposo que al final el treball musical que hi ha darrere d'un concert o darrere d'un espectacle escènic és diferent. Parlo des de la ignorància, Adrià, en aquest sentit.
Sí, bueno, bàsicament jo el que amb el que més em fixava, o en el que més em preocupava, és que tenim molt les versions de les pel·lícules que normalment són amb orquestra sinfònica, és a dir, igual tu quan escoltes, jo què sé, Bella i Bèstia són, igual l'orquestra que ho està tocant són 50 i són 300.000 violins, que nosaltres no tenim aquesta plantilla, però en el cervell de la gent allò sona d'aquella manera. Llavors, bueno, hi ha hagut molta feina, especialment, clar, jo toco i dirigeixo la vegada el piano, però després hi ha un altre noi, el Guillem, que fa que és el teclat 2, que li he programat tot unes majoritàriament sons de violins, i llavors tenim com el violí original i el cello, i ell per darrere amb un so de teclat fent com de coixí perquè doni la sensació de que hi ha molta més corda de la que hi ha. Vull dir que és un muntatge important, això de intentar com fer que simuli que és una gran orquestra, però realment són 14, vull dir que és un grup de cambra quasi.
Déu-n'hi-do. Tots tres, en cadascun dels vostres rols, què és el que perseguiu amb aquest espectacle? Un objectiu principal o què és el que us ha mogut? Quin motor heu tingut? Cadascú des de...
Jo crec que posar en valor el talent que hi ha a la ciutat i demostrar que podem fer coses que no tenen res a envejar el que es fa a Barcelona i només amb gent de la ciutat, perquè tothom és d'aquí. Són 90 persones que participen a l'espectacle i el que volíem aquest any era això i és com una prova a veure si funciona i pot tenir continuïtat aquest format de nit de musicals a l'Amfiteatre del Parc Catalunya.
Jo sempre he buscat l'emoció, sigui des de l'impacte sonor de l'obertura dels Miserables, que dius, uau, però com sona això? O l'emoció de poc, diguéssim, de només una veu amb un violí i piano, que hi ha diversos temes que són les típiques balades, que hi hagi sempre l'emoció tant com a... per una cosa de grandesa com per una cosa de molt delicat, molt ben cantat, molt ben explicat, i jo he buscat bàsicament l'emoció.
Cristina, com a veu de l'espectacle.
Pues a mi m'agradaria posar-hi valor a la música en directe. És algú que crec que ara tirem d'un playback i ja està, a molts musicals que fem aquí a Sabadell, i crec que és superimportant perquè és el que deia l'Adrià, emociona molt més escoltar una banda tocar en directe que no escoltar un playback. I sembla una tonteria, però fins que no ho vius, no ho escoltes i no ho cantes a sobre, crec que no te n'adones. I jo me n'he adonat amb aquest musical l'altre dia, una tonteria, estava escoltant un àudio quan vaig gravar jo en un assaig, cantant una cançó amb la banda i t'ho prometo que se'm va posar la pell de gallina, però no d'escoltar-me a mi, sinó d'escoltar tot el que hi havia darrere. I aquí a Sabadell almenys hi ha molts músics que jo desconeixia, però que tenim escoles de música molt preparades i que poden fer grans coses. És a dir, que jo, si fos per mi, hi ha molts musicals d'aquí a Sabadell i ficaria música en directe si es pogués.
Per tant, emoció, música en directe, talent local... I tot això jo crec que en un espai que ho farà una mica més màgic del que ja fins i tot ho esteu explicant ara. L'Amfiteatre del Parc Catalunya, un vespre que comença a ser una mica d'estiu, esperem-ho, perquè els últims dies no és que ens facin aquesta sensació, però, ostres, jo crec que pot ser, jo afegiria des de fora de l'espectacle una mica la màgia que pot donar una cosa que com deia l'Albert, a Sabadell es pot fer, amb gent de Sabadell i amb un nivell, jo crec que coneixent a persones que formen part de l'espectacle, que com deia l'Albert també, que no tenen gaire envejar altres muntatges i altres ciutats. Així que acabem animant a tots els sabadellencs a que ja entrin a comprar les entrades pel proper dijous 1 de juny a l'Amfiteatre a les 9 del vespre en el marc del Festival Observa, que també aprofitem per animar-vos a veure totes les propostes que hi ha durant aquestes 3 setmanes que venen per endavant per festival, i una d'elles serà la nit de musicals. Per tant, entreu a la pàgina web, agafeu les entrades i traslladeu-vos al mig de Broadway en un entorn natural com és el Parc Catalunya. Moltes gràcies a tots tres per ser aquí i molta merda per l'espectacle.
Gràcies. Gràcies.
Teatre de Franc.
Ja arribem al final del programa i per tant toca Teatre de Franc. Per tant tenim a la nostra col·laboradora a punt aquí a l'estudi, l'Elvira, per parlar-nos d'algunes propostes teatrals barcelonina. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Avui l'Elvira ens parlarà de 3 propostes de la capital. Parlarem de L'Alquimista, una obra que recrea una Europa que oscil·la entre la foscor de l'edat mitjana i la llum del Renaixement, que s'està representant a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. També parlarem de Sucia, el Teatre Acadèmia, que ens parla de l'abús, però posant el focus també en com la societat rep aquest tipus de situacions.
Exacte.
I finalment parlarem d'Aprendre a Nedar, que començarem per aquesta, al Teatre Tantarantana, un retrat descarnat de les relacions afectives i sexuals de la generació millennial.
Exacte.
És així?
Així.
Doncs comencem.
Comencem per Aprendre a Nadal, que l'autora és alemanya, la Sasha Mariana Salman, com has dit, al Teatre Tantarantana, per la companyia Oder den Londer. Una companyia que s'ha especialitzat a representar obres d'autores contemporànies alemanes i que es basa en la teatralitat de Berlín, compaginada també amb el teatre mediterrà. En aquest cas, el text tracta, com molt bé has adelantat, sobre les relacions afectives dels joves de la generació anomenada millennial, que són les persones nascudes entre l'any 1981 i el 1993. Per tant, actualment tenen entre 30 a 40 anys aproximadament. L'autora de l'obra i també els creadors d'aquesta posada en escena són d'aquesta generació, justament, eh? Generalment són persones que es caracteritzen per les seves grans ganes de viure, que han crescut amb tots els avanços digitals i que molts estan disposats a lluitar en pro una vida més saludable i més lliure. Pel que fa a les relacions sentimentals, són oberts a qualsevol mena de parelles, parelles obertes, eh? Alguns opten per tenir relacions poliamors. D'això va el tema. Aquest és el cas dels protagonistes de la funció. La Feli i el Max han decidit enfocar la seva relació de manera, així com dèiem, oberta i formar una parella perfecta, segons pensen. Però la Feli coneix a una noia que s'enamora, que és la Lil, una noia molt alliberada, i pretén que la societat, els pares, els amics i el seu marit també accepti aquesta triple relació. Però com diu el títol, tot s'ha d'aprendre, com aprendre a nedar. Res és fàcil i qualsevol canvi requereix un aprenentatge que moltes vegades no assegura l'èxit. I potser és quan un es mig s'ofega amb aquests intents, no? Sobretot en el cas de les relacions amoroses. És difícil tirar pel dret sabent que segurament estàs fent mal a una altra persona i no sempre se surt feliçment. Una escenografia amb una llarguíssima taula parada amb tots els estris de menjar, però que també sobre la taula serveix per entarimat i per algunes altres actuacions. L'actriu Marta Bosson, que ha fet la traducció, ella és l'ànima de la companyia i també interpreta el paper de Lynn, la noia inestable i variable de la funció. També l'acompanya la Georgina Latre i el sabadellenc Òscar Castellví, que fan tots tres unes molt bones interpretacions dirigides per l'Oriol Morales Pujolàs. Una obra dura, amb moments d'humor, estructurada amb escenes inconexes, amb un fons que parla d'aquests problemes amorosos i la seva complexitat. Molt recomanable per això, eh? La podeu veure fins al dia 4 de juny.
Suposo que una mica la paradoxa de no, el poliamor és qualsevol cosa i la complexitat també de l'aprenentatge de viure.
És el que dèiem, no és tan fàcil,
amb
eh?
Això. Sí. No, no, i que, com deies, que quan aprenem a nedar fins que no n'aprenem ens hem ofegat moltes vegades. En lloc de sortir una mica, doncs una mica suposo que d'alguna situació surts una mica ofegat
a vegades. D'això va l'obra.
Passem a Sucia?
Passem a Sucia, sí.
Sí. Doncs
el Teatre Acadèmia. Bàrbara Mestanza és l'autora, directora i intèrpret d'aquest muntatge que es basa en l'abús sexual. L'acompanya un altre actor sabadellenc. Avui anem d'actor sabadellenc.
Perfecte.
El Pep Ambròs, que va començar a Sant Vicenç, té una llarga trajectòria. Una obra que ha fet gira, primer, per tota la península, que a més ha tingut diversitat d'opinions, bones i dolentes, eh? I que ara s'ha presentat a Barcelona amb un format bilingüe. Esclar, evidentment, per la província, que és Espanya, diguéssim, ho feien tot en castellà, i ara ho alternen, català i castellà. Un relat que la mateixa Mestanza va viure a primera persona, ja que va ser víctima d'una agressió sexual fa 5 anys a Madrid, quan ella era allà per obrir-se camí en el món de la professió de la interpretació. Explica aquest fet. A part de relatar el que dic aquest fet, que ja és prou seriós i greu, també es denuncia la relació per part de les persones més properes a la víctima i també a la societat en general. La pregunta més freqüent que es fa a l'afectada és: i tu no vas fer res? O per què no vas fer res? Quan explica el que li ha passat, la primera pregunta sempre és això: què vas fer tu? Per què no vas fer res? Aquesta pregunta encara l'acaba d'ensorrar més a la persona que ha passat per aquest tràngol, ja que es posa en dubte si la que ha sofert aquest mal ha consentit l'acció. Sempre es posa en dubte, això. També es destaca que les víctimes no són, com fan veure moltes vegades, persones que hagin provocat l'agressor o que van borratxes o que som d'una persona dèbil, sinó que som, o podem ser, totes nosaltres, totes. Persones fortes, persones que no ho diries i es poden trobar amb agressions i contestar o respondre a aquesta agressió de manera que no t'ho pots explicar.
No, no.
I que, no la saps mai.
I que qualsevol resposta, per mi, des del meu punt de vista, és vàlida, el problema és l'acció que s'ha comès.
Exacte. I després la reacció de les persones. Aquí és, a part de ja et dic, de tot el drama que significa això, la reacció de tots els que estan al teu voltant, que dubten una mica. En principi, l'actor balla i parla tot sol. Més tard, i en el moment oportú, intervé l'actriu. Un muntatge que jo penso que és molt intel·ligent, perquè els rols canvien. L'home adopta el paper de la noia i en un moment determinat demana la col·laboració d'algun del públic. En aquell moment és quan intervé la dona. I tots dos van interpretant també diverses escenes i diferents personatges alternant-se en filmacions, amb diàlegs i entrevistes parlant del tema de la violació. A l'escenari predomina el color rosa. Al terra, una gran catifa, on l'actriu diu que on s'hi amaguen moltes vegades totes les penúries que pot passar a una persona després d'una mala experiència, com pot ser un abús sexual. I a sota, més en sota de la catifa, un mirall. L'aixeca i la noia es veu reflectida, considerant-se ella mateixa com una dona bruta i culpable, que és el que fa la societat, et fa sentir.
I tant.
Molt bones actuacions de tots els protagonistes, en moments amb molta força interpretativa, que semblen verdaderament autèntics. Com a nota negativa, al meu entendre, l'espectacle és massa llarg, amb escenes repetitives per denunciar unes qüestions que ja prèviament s'han entès. Així tot, és una obra molt i molt recomanable per aquest contingut que hem explicat. Aquesta està programada fins al dia 11 de juny.
També ens l'apuntem, doncs.
Sí.
Talent sabadellenc, de moment bona nota.
Exacte, sí,
sí. Perfecte.
Bones interpretacions.
I val, tant. I acabem amb L'alquimista.
L'alquimista, de Marguerite Yourcenar, a la Sala Petita del TNC. Michael de Croc, reconegut actor i director belga, s'ha encarregat de la direcció i de l'adaptació d'aquesta original i esplèndida posada en escena. I Sergi Balbel ha fet la traducció d'aquest preciós text que conté amb un fort contingut metafòric. Una obra poètica i profunda en tots els sentits. El text, la escenografia, el vestuari, la il·luminació i, sobretot, la música i coreografies creen aquest món una mica irreal que el protagonista s'hi endinsa per trobar la veritable llibertat de l'ésser humà. Ja et dic, és molt metafòrica, tota l'obra. Una meravellosa versió de la novel·la titulada Obra Negra, que per portar-la als escenaris li han posat l'adjectiu que més li escau al filòsof i al metge protagonista, Zeno, ja que simbolitza l'home que busca una veritat que en el seu temps era desaprovada. És per això que perd la llibertat i està empresonat, l'empresonen i mort després d'una vida erran. Ambientada en temps del Renaixement, les escenes representa que transcorren a Bruges, a un lloc que va ser empresonat per la Inquisició. Per representar els canals d'aquella vella ciutat, sabem que a Bruges tot hi ha canals, s'havia ideat fer un escenari amb aigua de veritat, que era una data molt important, o sigui, van optar per això. Però, a causa de la sequera que estem vivint, el TNC va optar per substituir-la per fum, llums i vídeo. Efectes que donen un aspecte màgic a tot l'entorn. Jo no sé si amb l'aigua
haguessin aconseguit
tant com amb el fum i la il·luminació i tot. Francesc Garrido interpreta excel·lentment l'apassionat Zeno. L'acompanya a les grans intervencions de Teresa Roth, convertida per un superprior, fa d'home i d'un canonge, David Baird, demostrant que és un gran mestre de teatre, ell es dedica a donar classes de teatre, Babu Cham, sempre encertat a les seves interpretacions, Arnau Ramos amb una mínima actuació, però que vam tenir l'oportunitat de conèixer la seva dedicació al teatre durant el col·loqui que posteriorment vam gaudir. Llavors va poder parlar i vam veure que era una persona que, malgrat tingui un paper molt curt, molt involucrat amb el teatre. I sobretot, destacar la meravellosa actuació de l'Anna Moliner, que rodoneix i omple l'espectacle posant la veu a la música del compositor i músic Jürgen de Bruijn, que vestit d'esquelet, el músic, vestit d'esquelet, no li veus la cara fins acabada la representació. Però l'Anna Moliner és un encant, com canta, com es belluga.
És que la veu ja és com hipnotitzant.
Exacte, sí. Ella, tota ella, i la veu, sí.
Sí, molt. Sí.
Un espectacle dens, tant pel text com per la complexitat de la posada en escena, enfocant amb els de cara als seguidors, més seguidors de teatre, persones més enteses en teatre, perquè ja he dit, és dens, és filosòfic, llavors, segons com, costa una mica de seguir. A més, hi ha tants elements, el text, l'escenografia, els vestits, tot, és tan, hi ha tanta cosa que a vegades et perds el text per mirar un detall d'escenografia que estan fent, saps? Has d'estar amb 50 ulls. Una rellevant producció conjunta del TNC i el Teatre Reial Flamenc, que el director és d'allà. La podeu veure fins al dia 4 de juny.
Doncs ens ho apuntem tot, tampoc tenim molts dies, però ens apuntem totes les tres propostes.
I trieu.
Triem.
Exacte.
Sembla que l'Elvira, per l'ordre que ha fet, com que sempre acaba amb la que més, l'Alquimista, però clar, també és una
és
gran aficionada al teatre.
Exacte.
I una, com hem dit, per tant, potser no és per tothom
no
la
és,
que més.
No, jo no l'aconsellaria a tothom, eh?
Exacte. Doncs que cadascú faci el seu
depèn
ordre
de l'argument que li interessi més.
Exacte. Doncs un altre cop, gràcies, Elvira, per les recomanacions interessants que ens portes cada setmana i ens veiem la setmana vinent.
A vosaltres, adéu-siau.
Que vagi bé. I aquí finalitzem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu els nostres podcasts. Rescateu també aquest programa i tots els altres al web de Ràdio Sabadell. No us perdeu les novetats a les nostres xarxes socials, a Instagram, @amuntaltaló.està i també a Facebook. Tornarem la setmana vinent per seguir parlant de teatre local i barceloní i de tot allò que passa als nostres escenaris. Gràcies una setmana més per escoltar-nos.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.